Bona tarda. Ara són les 2 del migdia. Els partits polítics catalans encaren la campanya electoral que avui arriba a l'Equador amb la mirada posada a convèncer el votant indecis. Aquestes, les del 12 de maig, són les eleccions on més electors a dia d'avui encara no saben a qui votar. Ho diu el darrer sondeig que ha fet el Centre d'Estudis i Opinió del Govern, que opina que apunta que un terç dels votants no tenen decidida la papereta que agafaran d'aquí dos diumenges. Per això, els principals partits catalans posen aquests dies tota la carn a la graella i desembarquen a Catalunya els líders estatals. Avui entren en campanya Pedro Sánchez i aquest cap de setmana ho farà també Alberto Núñez Feijóo. Júlia Julbe, bona tarda.
Bona tarda.
Sánchez, com dèiem, serà aquesta nit a Sant Boi en un dels actes centrals del PSC i Feijóo arribarà demà.
Sí, després de reaparèixer públicament ahir dimecres passejant per la Fira d'Abril de Catalunya, Sánchez protagonitzarà avui el seu primer míting a Catalunya i dissabte té previst ser en un acte a Montmeló. Per la seva banda, Núñez Feijóo també intensifica l'agenda a Catalunya de divendres a diumenge. Demà el president dels Populars visitarà Girona, Blanes i també Mataró. L'endemà dissabte participarà a l'acte central del partit a Badalona i diumenge serà Salou.
Tot això en un dia on s'encés el debat. Pels possibles pactes electorals, el candidat del PSC, entrevistat a la cadena SER i favorit avui a totes les enquestes, no ha descartat entendre si cal amb Junts per Catalunya. Per tant, amb Carles Puigdemont, unes declaracions que han fet enfurismar el Partit Popular.
Otros conjuntos hemos tenido ocasión de colaborar en otras instituciones, ¿no? Y vamos a ver.
El señor Salvadorilla está demostrando que además de haber resucitado de la mano de Pedro Sánchez el proceso, lo quieren continuar.
I en política municipal, com que l'oposició no ha presentat cap candidat alternatiu per ser alcalde, Jaume Collboni a Barcelona ha superat la qüestió de confiança i així, de retruc, ha pogut aprovar el pressupost per aquest any.
I amb els comptes aprovats, el Partit Socialista mirarà d'ampliar l'executiu amb un pacte de govern que li doni més majoria. Avui l'alcalde ha festejat Esquerra.
És un govern que ja ha fet els seus primers acords importants de fons, en aquest cas amb Esquerra Republicana. I, per tant, hi ha, diguem-ne, un espai compartit.
Collboni té intenció de tancar el pacte de govern abans de l'estiu.
I us ho explicàvem just dimarts. Les pluges d'aquesta setmana han anat com en ell el dit pels pantans. Les reserves d'aigua ja passen del 20% a les conques internes i el govern, atenció, es planteja relaxar les mesures contra la sequera.
Sí, ho ha dit avui el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, que ha explicat que esperaran uns dies perquè als embassaments hi entri l'aigua de les pluges i de la neu i que la reunió de la comissió de sequera prevista per la setmana que ve també volen analitzar els consums que s'esperen durant l'estiu.
I mirarem al sector econòmic perquè l'endemà de l'oferta de fusió del BBVA al Sabadell, les accions de l'entitat catalana s'han disparat avui més d'un 6% a la borsa, mentre que les del BBVA han caigut.
I és que aquest matí els títols del Sabadell se situaven com els més alcistes de tot l'IBEX 35, amb un avanç del 6,7%. Això vol dir gairebé 2 euros per acció. Una fusió entre BBVA i Sabadell que tard o d'hora arribarà, segons els pronòstics dels experts economistes.
Ara fa pocs anys ja li van tirar, entre cometes, els tejos en el banc de Sabadell i en un moment determinat doncs, l'operació no va sortir. Jo crec que acabarà passant.
Eren declaracions de l'economista Albert Grau aquest matí a Ràdio Estel.
I avui, un dia més, nou matí de complicacions a Renfe. Un problema informàtic a les màquines de venda de bitllets ha provocat que molts usuaris no poguessin comprar l'abonament recurrent.
L'he comprat online pensant que les màquines no funcionaven i no, era que no es podia imprimir directament.
Aquest matí a Granollers les màquines no funcionaven per poder tenir el bitllet recurrent aquest gratuït.
El primer, el meu, a la primera. En canvi, el del meu net, no sé, diu que hi ha hagut un error.
Són la Rosa, en Joan i en Jordi, testimonis recollits per Ràdio Estel a l'estació de Sants. Fons de Renfe expliquen aquesta emissora que, mica en mica, el sistema informàtic està recuperant la normalitat. La companyia també ha donat bitllets amb 10 viatges de franc per als usuaris que no han pogut comprar aquest abonament.
I avui titular per als esports.
Sabem que ells s'ho deixaran tot, no tenen una altra opció. Nosaltres tenim que sortir amb aquesta mentalitat i anivellar això i anem al quart partit a guanyar.
El Barça és a només una victòria de classificar-se per a la Final Four de l'Eurolliga de bàsquet.
Avui a 3:15, jugant el quart partit de la sèrie, el segon que juga a la pista de l'Olympiacos. Una victòria portaria el Barça a la final a 4 de Berlín i una derrota forçaria el cinquè partit que jugaria al Palau la setmana que ve.
I també pot certificar el passi a la Final Four de la Champions avui al Barça d'handbol.
Sí, els blaugrana juguen al Palau aquest vespre contra el PSG amb tot de cara després de l'avantatge aconseguit en el partit d'anada a París ara fa una setmana. Si el Barça guanya, serà la Final Four de la Champions per sisena temporada consecutiva.
I avui comença el Festival Docs Barcelona, l'espai cultural. Per tant, sabrem quines estrenes s'hi podran veure en aquest festival de cinema documental que s'estarà projectant a la capital catalana fins al dia 12 de maig. Això en resum és el més destacat d'aquest matí de dijous. D'aquí un minut ho ampliem tot plegat. Abans, com sempre, sapiguem quin temps ens espera per a les properes hores. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Les precipitacions, els ruixats i les tempestes tornen a aparèixer a les comarques del nord i del nord-est. Especialment s'esperen pluges localment intenses aquesta tarda a les comarques de Girona, del nord de Barcelona, Pirineu i Prepirineu. Localment amb una certa intensitat. En canvi, a les comarques del sud i de Ponent lluirà el sol durant tot el que resta de jornada d'avui. Per tant, un temps molt diferent al que hi ha al nord i també al que hi ha al sud, amb unes temperatures, les d'avui, que són molt semblants a les d'ahir, les màximes. La previsió per demà ens indica un matí assolellat a bona part de Catalunya, temperatures estables, per tant, demà al matí tornarà a fer fred, però, en canvi, les temperatures màximes sí que pujaran respecte a les d'avui. Demà, altra vegada, a partir de migdia, crescuda de núvols a les comarques del Pirineu i del Prepirineu, amb algun ruixat, però feble i aïllat, cap a les comarques de l'interior de Girona. No serien precipitacions tan intenses com les que esperem de cara a aquesta tarda. Al cap de setmana, amb temperatures més altes, especialment les màximes, dissabte amb grans clarianes, diumenge a la tarda amb noves precipitacions a les comarques del terç nord de Catalunya.
Gràcies, Jordi. Ara són les 2:06, amb Jordi Carretero, el control tècnic, i Xavier Muñoz a la producció. Comencem.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Just quan entrem a l'equador de la campanya electoral i quan només queden 10 dies per a les eleccions al Parlament de Catalunya, seran, recordem, el diumenge 12 de maig, els partits acceleren i reuneixen tots els esforços per intentar mobilitzar l'electorat i convèncer els indecisos. De fet, recordem que segons el darrer sondeig del Centre d'Estudis i Opinió, un terç dels ciutadans amb dret a vot encara no sap avui a qui votar.
I segons aquest mateix sondeig, Esquerra és qui s'hi juga més en aquesta campanya, perquè si analitzem les dades, veiem que entre els encastats que dubten entre diversos partits, la majoria tenen els republicans com a opció. Per tant, la formació de Pere Aragonès és qui es disputa més votants amb altres partits i això pot fer que el resultat el 12 de maig sigui molt volàtil respecte als pronòstics de les enquestes, que totes donen a Salvador Illa del PSC com a guanyador.
La campanya catalana encara no s'ha recuperat del tot avui de la sacsejada política que va provocar el moviment per sorpresa de Pedro Sánchez, que poques hores abans de començar la cursa electoral catalana, avui fa una setmana, va anunciar que es prenia 5 dies per decidir si continuaven al càrrec o no. Un Sánchez que entra avui en campanya al míting que fa el PSC a Sant Boi de Llobregat.
I abans de decidir prendre's aquests dies de reflexió, estava previst que Pedro Sánchez participés en 5 mítings. A més de l'acte d'avui, segons les previsions del Partit Socialista, Pedro Sánchez també intervindrà en un acte electoral, serà aquest dissabte a Montmeló, i el divendres dia 10 al míting final del Partit Socialista, que tindrà lloc a Barcelona. I per la seva banda, el cap de l'oposició a Espanya i líder del PP, Núñez Feijóo, també intensifica la seva agenda a Catalunya de divendres a diumenge. Demà mateix, el president dels Populars visitarà Girona, Blanes i també Mataró, i l'endemà dissabte participarà a l'acte central del partit a Badalona i diumenge serà Salou.
Així doncs, els líders dels dos principals partits de l'Estat que entren en campanya i ho fan carregant fortament un contra l'altre. Si aquest matí Sánchez enviava una carta a la militància insistint en la idea que la dreta i l'ultradreta difonen mentides sobre ell per desacreditar-lo, el president de Castella i la Manxa, Alfonso Fernández Mañueco, que recordem governa a la seva comunitat amb Vox, nega que això sigui així i carrega contra els socialistes per no descartar pactes amb Carles Puigdemont. Mañueco ho ha dit aquí, a Catalunya, on avui ha participat en un acte de campanya del Partit Popular que s'ha fet a Sant Joan d'Espí. Per tant, anem cap allà. Judit Caselles, bona tarda.
Bona tarda. Sí, el PP avui ha jugat la carta de convidar Mañueco als seus actes de campanya per treure pic que la comunitat autònoma amb millors resultats educatius és la que presideix un president del PP, la de Castella i Lleó, i demana copiar el mateix model aquí a Catalunya. En el mateix acte, Mañueco i el president del PP a Catalunya, Alejandro Fernández, han defensat la llibertat d'expressió i els jutges ho han fet en resposta a la carta de Sánchez i han carregat també contra l'estratègia dels socialistes de no descartar entendre's amb Junts a la Generalitat.
Sánchez, lo único que ha actuado ha sido puro teatro, se ha reído de todos los españoles, de los catalanes. Sigue secuestrado por Puigdemont. Y va a entregar la cabeza de Illa a Puigdemont. Esa es la realidad. Esos son los hechos.
El señor Salvador Illa está demostrando que además de haber resucitado de la mano de Pedro Sánchez el proceso, lo quieren continuar. Y quieren seguir en un proceso que no trae la independencia, trae la decadencia de Cataluña. Y ahí, evidentemente, que no cuenten con nosotros.
Tota la campanya del PP està molt enfocada a carregar contra el PSC per als seus possibles pactes amb l'independentisme. I avui les declaracions del primer secretari del PSC, Salvador Illa, no tancant la porta a un pacte amb Junts, els hi han anat com en ell el dit.
Gràcies, Judit. De fet, la resta de partits també han anat a remolc avui d'aquestes declaracions de Salvador Illa.
En aquest sentit, els comuns han avisat que votar el PSC pot acabar en un govern amb el pujolisme. Ho ha dit el ministre de Cultura i també portaveu de Sumar, Ernest Urtasun, que també està aquests dies fent campanya a Catalunya. Des de Ciutadans, el seu candidat, Carlos Carrizosa, ha dit que el PSC no té escrúpols i podria fer president Carles Puigdemont a canvi de no perdre la presidència del govern espanyol.
I encara sobre les eleccions catalanes, us recordem que avui és l'últim dia per demanar el vot per correu. Ho heu de fer des de qualsevol oficina de correus presentant el vostre DNI, passaport o permís de conduir.
Si no hi voleu anar presencialment, també es pot demanar a través de la web de correu sempre que es disposi d'un certificat digital. I d'altra banda, la Junta Electoral Central ha acordat ampliar un dia el termini per dipositar el vot per correu de les eleccions europees i ara la data límit serà el 6 de juny, és a dir, el divendres previ a les eleccions.
I aquests dies de campanya electoral a Catalunya ja sabeu que us estem apropant una comparativa de les propostes que els partits porten en els seus programes electorals. Avui ens hem anat a fixar en quins són els seus compromisos per combatre les ocupacions d'habitatges.
Doncs en aquest àmbit, el Partit Socialista de Catalunya proposa desplegar arreu del territori un model que ja s'implanta a Santa Coloma de Gramenet, on policia, ajuntament i jutjats estan coordinant per agilitzar les desocupacions. El programa electoral d'Esquerra i també el dels comuns no inclou cap proposta per fer front a les ocupacions, mentre que el programa del Partit Popular es compromet a fer fora els ocupes en només 24 hores, però no explica com ho farà. En el cas d'ocupacions il·legals i també conflictives, Junts per Catalunya es compromet al desallotjament cautelar en només 48 hores.
Per cerca sobre habitatge i encara la campanya electoral, el sindicat de llogateres demana als partits polítics que firmin un compromís per aprovar el decret que regula els lloguers de temporada. L'entitat apunta directament al PSC i a Junts, el partit de Salvador Illa i el de Carles Puigdemont són els únics que no s'han pronunciat davant del tràmit que la regulació ha de passar a la Diputació del Parlament pocs dies després de les eleccions del 12 de maig.
I demà al matí es farà un acte a la seu de la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya. El sindicat de llogateres convoca els líders de tots els partits perquè firmin aquest compromís. De moment ja han confirmat que aniran representants d'Esquerra, els Comuns i la CUP i també espera la confirmació del PSC i de Junts, que encara a hores d'ara no s'han pronunciat. Des del sindicat de llogateres afirmen que la defensa del dret a l'habitatge no és patrimoni de cap partit i afegeixen que els ciutadans tenen dret a saber quins partits protegiran a les persones que viuen de lloguer i quins permetran pujades de preu, impedint per tant la regulació d'aquest lloguer temporal.
I també d'altra banda recordant que la regulació de lloguer de temporada aprovada la setmana passada pel govern de Pere Aragonès és una exigència que el sindicat fa temps que reclama. La normativa vol evitar que els propietaris de pisos, recordem, aprofitin els forats de la llei espanyola de lloguers per treure les seves propietats del mercat d'habitatge residencial i passar-lo al de lloguer temporal.
Estel Migdia, l'informatiu de proximitat.
Són les 2:12. Més coses, les restriccions per la sequera es podrien relaxar a l'àrea metropolitana de Barcelona i també a Girona. El govern ho estudiarà la setmana que ve, un cop s'hagi comptat tota l'aigua recollida als embassaments durant els aiguats de les últimes setmanes.
La decisió la prendrà la comissió de sequera, que es reunirà la setmana vinent, però el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, ja ha avisat que també s'haurà de tenir en compte la previsió per tot l'estiu.
El que no farem segur és aixecar l'emergència per al cap de 15 dies tornar a entrar. Per tant, hem de valorar quins són els consums de tot aquest estiu, quina és l'aigua que necessita el cabal ambiental, quina és l'aigua que necessiten els regants, de cada una de les unitats, i en funció d'això veurem on ens situem. Si ens situem a aixecar l'emergència ara i el mes de juny tornar a entrar, no tindria cap sentit.
Mascort també ha explicat que avui al pantà de Sau estan entrant uns 37 metres cúbics d'aigua, xifres que feia mesos que no es veien. On sí que ha canviat la situació és a la capçalera del Llobregat. L'Agència Catalana de l'Aigua ha passat d'estat d'excepcionalitat a zona d'alerta per sequera, però afirmen que el canvi no és pels aiguats dels últims dies, sinó per les pluges que van caure durant el mes de març, és a dir, abans de Setmana Santa.
Canviant de qüestió, obrim informació econòmica. Les accions del Banc Sabadell s'han disparat aquest matí un 8%, just l'endemà de l'oferta de fusió que li va fer el BBVA. Concretament, s'han registrat un increment del 7,38% quan faltaven 5 minuts per 3:15 del matí.
I d'aquesta manera, els títols s'aproximen als 2 euros. Mentrestant, el BBVA ha registrat una caiguda d'un 1% tot plegat després que hagi proposat una fusió per absorció al Banc Sabadell. L'entitat bancària li ha ofert una prima del 30% i també 3 càrrecs del Consell d'Administració en drets a la vicepresidència.
I sobre això, l'economista i expert en mercats financers, Albert Grau, ha pronosticat que aquest procés de fusió entre les dues entitats bancàries acabarà passant tard o d'hora. Ho ha pronosticat avui en una entrevista que li ha fet al programa La Caravana de Radio Estel.
Doncs ja no és la primera vegada que surt a les notícies. De fet, va haver-hi un procés ara fa pocs anys que, evidentment, ja li van tirar, entre cometes, els tejos a la Banc de Sabadell i en un moment determinat doncs, l'operació no va sortir. Jo crec que acabarà passant, eh? Això és una particularitat que crec que acabarà passant. Sí, jo crec que sí.
L'economista Grau també ha recordat que la banca espanyola fa una dècada que viu un procés de transformació, ja que abans, ha dit, hi havia 30 bancs a tot l'estat i ara només en queden 5. I bones notícies també avui per l'economia espanyola, perquè segons l'OCDE registrarà un creixement de l'1,8% aquest any. És una dècima més del que es pronosticava al febrer i 4 més dels pronòstics que es van fer al mes de novembre.
Així doncs, amb aquestes perspectives, Espanya torna a desmarcar-se de les grans economies europees que pateixen un lleuger estancament des del començament de la guerra a Ucraïna. De fet, aquest any Espanya creixerà més del doble que el conjunt de la zona euro, que ho farà un 0,7%.
Estel migdia.
I pel que fa a la política municipal, finalment Barcelona tindrà pressupost aquest 2024. L'alcalde Jaume Collboni ha tirat endavant els comptes després de superar la qüestió de confiança, ja que cap partit de l'oposició ha aconseguit els suports necessaris per presentar un candidat alternatiu.
Així doncs, la capital disposarà de 3.800 milions d'euros per tirar endavant projectes com la cobertura de la Ronda de Dalt o també la reforma de la Rambla. Tot i que el ple de divendres passat Junts i els Comuns van votar a favor de reprovar l'alcalde, era molt difícil que Trias i Colau sumessin forces per apartar Jaume Collboni de l'alcaldia.
Aquest és precisament el tercer cop que un alcalde de Barcelona ha d'aprovar els pressupostos per aquesta via, amb una qüestió de confiança.
Sí, el primer a fer-ho va ser justament Xavier Trias, que el novembre del 2013 va triar aquesta opció per superar el bloqueig del ple. La següent va ser Ada Colau, que va haver d'utilitzar aquest mecanisme dues vegades, el 2017 i 18, durant el seu primer mandat, quan governava en minoria la capital catalana.
I amb el pressupost aprovat, l'alcalde Collboni ha picat avui l'ullet esquerra per tancar aviat ara un pacte de govern.
I és que el líder socialista veu òptim ampliar el govern abans de l'estiu i aposta per obrir negociacions amb els republicans, amb qui, de fet, ja es van entendre per tancar un pacte pels pressupostos. Collboni ho ha dit a Catalunya Ràdio.
I per tant, hi ha, diguem-ne, un espai compartit. Això no vol dir necessàriament res en aquests moments, no vol dir necessàriament res, però sí, és un govern que ja ha fet els seus primers acords importants de fons, en aquest cas amb Esquerra Republicana.
L'alcalde de Barcelona també ha assenyalat que el Partit Socialista aposta per arribar a pactes els més amplis possibles i, per tant, podria entrar a negociar també amb els comuns per tancar un tripartit a l'Ajuntament.
I us ho explicàvem també als titulars d'aquest informatiu. Renfe treballa per tornar a la normalitat després d'un altre matí caòtic a la xarxa. En aquest cas, ha fallat el sistema informàtic del sistema de venda de bitllets i això ha provocat que a primera hora del matí centenars d'usuaris no hagin pogut comprar l'abonament recurrent. Pau Massip, bona tarda.
Bona tarda. El problema és que ahir va ser el dia en què caducava l'antic i s'havia de renovar i avui era el primer dia laborable per fer-ho. Això ha provocat que molts usuaris no poguessin treure el bitllet a la seva estació d'origen. Com ha pogut comprovar aquesta emissora, la imatge es repetia una vegada i una altra davant de la màquina d'autovenda de bitllets. Un viatger desesperat que després de fer tot el procés veia com la pantalla de cop quedava tota negra i sortia un missatge advertint que hi havia un error en el sistema i després d'una bona estona no s'imprimia cap bitllet per enlloc. Molts usuaris estaven desesperats reclamant informació o alguna solució. És el cas de la Rosa, en Joan i en Jordi, que ho tornaven a intentar a l'estació de Sants després de tenir problemes a primera hora.
L'he comprat online pensant que les màquines no funcionaven i no, era que no es podia imprimir directament. He anat a Gavà i m'han donat un abono de 10 viatges.
Aquest matí a Granollers les màquines no funcionaven per poder tenir el bitllet recurrent aquest gratuït. M'han donat un abonament de 10 viatges gratuïtament i quan arriba aquí a Sants no podia sortir de l'estació.
El primer, el meu, a la primera. En canvi, el meu net, no sé, diu que hi ha hagut un error.
Com expliquen la Rosa i en Joan, per evitar el col·lapse, Renfe ha donat bitllets amb 10 viatges de franc als usuaris, però molts no podien sortir de l'estació perquè les màquines no els reconeixien. Per això, la companyia ha decidit obrir portes i que els viatgers no haguessin de validar el bitllet per evitar encara més cues. Des de Lloret, la consellera de Territori, Esther Capella, ha dit que ha convocat Renfe a la comissió mixta perquè doni explicacions sobre el problema d'avui.
Davant d'aquest desgavell, insistim en la necessitat d'accelerar el traspàs, dir-los que nosaltres ja hem reclamat i hem convocat i amb urgència que es convoqui la comissió mixta Generalitat de Catalunya-Renfe per tal doncs, de posar fil a l'agulla en moltes de les qüestions que afecten a diari els ciutadans i ciutadanes del nostre país.
La reunió està prevista per dilluns que ve. Des de la companyia expliquen a Ràdio Estel que el problema informàtic s'està solucionant i esperen que estigui resolt durant el dia d'avui.
Gràcies, Pau. I més qüestions abans de la informació esportiva. Una baralla multitudinària entre dos grups al barri de la Mariola de Lleida ha acabat aquest dimecres amb 4 persones detingudes. Mentrestant, els Mossos d'Esquadra investiguen l'origen i el motiu d'aquesta baralla.
Sí, els fets van tenir lloc les 4 de la matinada d'ahir 1 de maig, entre dos grups enfrontats, la baralla va obligar a desplegar un important operatiu policial amb unitats de l'Arro. La baralla va acabar amb diversos ferits lleus, un dels quals amb un tall a la mà i una punxada al cos provocats per un ganivet. La Guàrdia Urbana va detenir dues persones in situ després d'aquests fets, mentre que els altres dos detinguts els va fer els Mossos al matí, un al seu domicili situat al mateix barri i l'altre a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. La policia, de fet, no descarta més detinguts.
I anem ara cap a la Val d'Aran, concretament al municipi de Bossòst, on els Mossos també han detingut a 3 homes i una dona d'entre 22 i 51 anys que serien autors d'un robatori amb violència i intimidació a l'interior d'un domicili. Va passar la tarda de dilluns d'aquesta setmana quan un grup de persones va entrar amb pals de béisbol i defensa extensibles a la casa després de destrossar-ne la porta d'accés.
Segons la policia, quan van ser dins van fer diverses destrosses mentre amenaçaven de mort una persona que es va poder refugiar al lavabo. I a banda d'aquests danys, els detinguts s'haurien endut els diners que hi havia en una habitació. Mentre la víctima presentava la denúncia hores després, alguns d'aquests assaltants van repetir l'acció i van tornar al lloc per amenaçar i agredir un altre home que es trobava al domicili. Els Mossos, davant d'aquests fets, expliquen que eren persones conegudes, van tenir coneixement de la identitat dels suposats agressors i van contactar amb el seu entorn per intentar facilitar aquesta detenció. Els detinguts, tres d'ells amb antecedents, ja han passat a disposició judicial.
I també sabrà en clau policial, hi ha un home que estaria relacionat amb l'incendi de... Hi ha detingut un home que estaria relacionat amb l'incendi de diversos bungalows en un càmping de Pineda de Mar, ho recordaran, la nit del dia 3 d'abril.
Segons els Mossos, es van incendiar en total 3 bungalows i es van originar greus danys. La policia també afirma que es va posar en risc la vida de 4 persones, ja que hi havia diverses persones dormint en una caravana, si bé no hi va haver ferits. La investigació continua oberta i la policia podria detenir encara més persones.
I a Tarragona, la Guàrdia Urbana d'aquesta ciutat ha denunciat una jove de 23 anys a qui atribueix 6 delictes de robatori amb força i un presumpte delicte d'estafa a lleu. Tot plegat va passar a les instal·lacions esportives de Can Clar.
Sí, els serveis municipals havien denunciat que durant el mes d'abril s'havien detectat diferents robatoris en els vestuaris de grups esportistes estrangers provenients de Kènia i Suïssa, que aquells dies havien fet estades esportives a la ciutat. Els agents van poder determinar que els delictes sempre es cometien el mateix dia de la setmana i a la mateixa franja horària. Entre els objectes sostrets hi ha 500 euros en metàl·lic, una targeta de crèdit i 2 auriculars sense fils.
I per últim hi ha 3 joves detinguts entre 19 i 22 anys que estan acusats de robar un rellotge d'alta gamma que estaria valorat amb 15.000 euros.
Els acusats van sostreure aquest rellotge a un home que sortia d'una discoteca de Lloret de Mar a la Selva dissabte passat. 4 homes van assaltar la víctima, el van colpejar i es van endur aquest rellotge i també diners en efectiu, documentació i una targeta de crèdit. Els agents van poder localitzar els lladres molt ràpidament. Un d'ells va enfilar-se per les teulades d'edificis fins que va acabar en un jardí d'un hotel que es trobava tancat. Es va amagar entre jardineres, però finalment va ser detingut. Tots ells tenien antecedents policials i els agents no descarten practicar més detencions.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.
Obrim aquesta hora, com sempre, informació esportiva. Avui ho fem començant parlant de bàsquet, perquè el Barça té avui la primera oportunitat per classificar-se per a la Final Four de l'Eurolliga. Sandra Gómez, bona tarda.
Bona tarda. Els blaugranes necessiten guanyar l'Olympiacos en el segon partit de la sèrie, que jugarà a la pista de l'equip grec. Si guanyen, serà la tercera victòria pel Barça i els donarà directament el bitllet per la Final Four de Berlín. Si no ho fan, l'eliminatòria es decidirà en un cinquè partit que jugaria al Palau Blaugrana. Ricky Rubio, jugador del Barça, ha parlat dels ànims de l'equip.
Sabem que anem per tots els partits i aquesta eliminatòria no està tancada fins que guanyis els 3 partits, no? I són 3 punts, en portem 2 i demà volem un més. Sabem que ells s'ho deixaran tot, no tenen una altra opció. Nosaltres tenim que sortir amb aquesta mentalitat i anivellar això i anem al quart partit a guanyar.
El partit a 6:45 de la tarda. Paral·lelament, qui ja s'ha classificat per la Final Four és el Real Madrid, que aquest dimecres ha guanyat el tercer partit davant el Baskonia 98-102.
Per cert, que l'Eurolliga ha admès un error arbitral en la jugada amb què el Barça va forçar la pròrroga en el primer partit que va jugar a Grècia contra l'Olympiacos, que es va jugar, recordem, dimarts, i que van guanyar el Barça per 80-82.
La competició ha reconegut una infracció del blaugrana Tomas Satoranski en una sacada des de la línia de fons a 16 segons d'acabar el quart període per haver superat el límit de 5 segons per treure la pilota. Just després, la però Vitola va anotar de dos i va forçar la pròrroga que va donar la victòria al Barça.
I encara en clau blaugrana, després del dia de festa que van tenir ahir, la plantilla del Barça ha tornat a la feina aquest matí per preparar la complicada visita a Montilivi de dissabte. És un partit clau que posarà en joc la segona plaça de la Lliga de Primera Divisió quan queden 4 jornades perquè s'acabi la competició.
Cada segon assegura una presència a la propera edició de la Supercopa d'Espanya. Després de la treballada victòria contra el València aquest dilluns passat, la plantilla de Xavi Hernández prepara un altre examen de nivell davant un rival directíssim. Ara mateix només 2 punts separen Barça i Girona a la classificació. A excepció de Gavi, Valde i Frenkie de Jong, que estan lesionats, la resta de jugadors s'han entrenat amb normalitat, juntament amb els juvenils Quim Junyent i l'Andri Ferrer. Tots dos ja es van entrenar amb Xavi la setmana passada.
I mentrestant, el femení ha golejat aquest dimecres 8-0 al Madrid i és a només una victòria ja de guanyar el títol de Lliga de Primera Divisió Femenina.
Amb un 11 titular ple de suplents, després de l'esforç del passat dissabte a la Champions, l'equip que entrena Jonathan Giraldez ha liquidat per la via ràpida al Madrid Club de Futbol en el que era el partit que va quedar ajornat de la jornada 25. Amb aquesta victòria, el Barça queda només 3 punts d'alçar el títol de Lliga. De fet, si dissabte guanyen a Granada, seran ja campiones de manera matemàtica. A més, aquest mes de maig poden aconseguir el triplet si el dia 18 guanyen la Copa de la Reina i el dia 25 la Champions.
I tornem a cap al bàsquet. L'Uni Girona juga aquesta tarda el partit d'anada de semifinals de la Lliga Femenina contra el Perfumeries Avenida.
Les gironines obtenien el bitllet per semis després de derrotar amb contundència tant a l'anada com a la tornada al Jairis. Ara al davant hi tenen les salamantines, que en el seu cas van haver de remuntar l'eliminatòria de quarts contra el Baxi Ferrol en perdre l'anada. El tècnic de la gironina, Roberto Íñiguez, ha fet aquest anàlisi del rival al qual s'enfrontaran.
Podemos contra el pleno de la Liga Regular, un equipo que necesita ganar ya algún título, lleva 2 años en blanco, y esta es una oportunidad con la ventaja de cancha para ellas muy, muy importante y que no la van a intentar dejar pasar, por además es un equipo con gente muy orgullosa, que quiere ganar y evidentemente pues sabemos a qué tipo de equipo nos vamos a enfrentar.
El partit serà 7:45 a Fontejau. El Perfumeries Avenida, per tant, tindrà el factor pista a favor a la tornada.
I pel que fa a l'handbol, atenció, el Barça vol enllestir avui la feina començada la setmana passada a París i aconseguir el bitllet per a la Final Four de la Champions. Ha de jugar contra el PSG, ho farà davant d'un palau que estarà ple a rebentar.
Només queden algunes entrades de visibilitat reduïda a la venda i el Barça ha anunciat que s'ha assolit un rècord històric d'entrades venudes en un partit d'handbol al Palau Blaugrana. En el partit d'anada, els de Carlos Ortega es van mostrar superiors i van aconseguir una àmplia victòria per 22-33. Ara han de sentenciar l'eliminatòria al Palau i classificar-se per 6è any consecutiu a la final a 4 de Colònia, una fita que fins ara no ha aconseguit mai cap equip i que els deixaria més a prop de guanyar el seu 12è títol europeu. Per aquesta Final Four de Colònia ja hi ha 2 equips classificats que han aconseguit el bitllet aquest dimecres. Són el Magdeburg alemany, vigent campió, i l'Albro, que ha eliminat aquesta nit al Vesprem.
I acabarem parlant aquests esports de tenis. Carlos Alcaraz perd els quarts de final del Masters 1000 de Madrid i no podrà revalidar títol.
El jove murcià, molt tocat per una lesió al braç dret, ha caigut davant un immens Rublev. Tot i endur-se el primer set per 6-4, Alcaraz ha anat perdent ritme i ha cedit els altres 2 sets per 6-3 i 6-2. El tenista espanyol marxava satisfet, tot i quedar eliminat.
El primer día que pegué normal a la derecha fue el día antes de empezar, así que llegar a unos cuartos de final de aquí de Madrid, plantándole cara a un Rublev, tercer set, teniendo oportunidades, pues la verdad que me voy con buenas sensaciones.
Amb l'eliminació d'Alcaraz ja no queda cap espanyol viu en aquest torneig. Així doncs, la primera semifinal la jugaran Taylor Fritz i Rublev i la segona Félix Auger-Aliassime contra el vencedor del duel Medvedev-Hechka, que juga avui.
Estel migdia.
Obrim l'aparador cultural per acabar. Avui ho fem al món audiovisual. Avui comença el Festival Docs Barcelona amb la projecció Degen of Happiness, una coproducció internacional que es va presentar ja al Festival de Sundance i que avui arriba a Barcelona. Es tracta d'un film que qüestiona l'etiqueta de Butam com a país més feliç de tot el món. La projecció es farà avui a les 7 al Cinema Esfenomena i demà es podrà tornar a veure, en aquest cas però, al Cinema Florida Blanca.
Demà, com dèiem, es podrà veure el documental Vino, història de dues estrelles, dirigit per Guillem Cabra i Marc Lapés, un film que narra la història del primer restaurant català en rebre dues estrelles Michelin fora de Barcelona. El Festival Internacional de Cinema Documental de Barcelona s'allargarà fins al dia 12 de maig amb una programació de 40 llargmetratges i 10 curts amb el CCCB i el Cinema Florida Blanca com a seus i amb Filmin com a finestra virtual. El Docs Barcelona, de fet, continua sent una cita cultural imprescindible de la capital catalana.
I encara en el món audiovisual, però a les plataformes, avui s'estrena a Movistar Plus la sèrie Marbella.
Marbella és moltes coses.
I
Y una de ellas es que es la ONU del crimen organizado.
Una sèrie creada per Dani de la Torre i Alberto Marini amb Hugo Silva de protagonista.
La plataforma estrena una nova sèrie sobre una xarxa de bandes criminals que operen a la Costa del Sol espanyola. La producció planteja un complex entramat en el qual es barregen múltiples nacionalitats, delictes tradicionals i cibernètics, caps antics i d'altres joves que s'incorporen amb la voluntat d'imposar noves normes.
Se'm trenca el cor quan dius que te'n vas.
I per acabar, marxem de festival a les Terres de l'Ebre. L'Eufònic ha incorporat avui 24 nous artistes a la seva programació d'aquest any, d'un festival que reparteix per 12 municipis de les 4 comarques ebrenques. I avui també s'han posat a la venda les entrades per aquest festival, que es farà entre el 4 i el 14 de juliol, com dèiem, a l'Eufònic a les Terres de l'Ebre. Amb això acabem edició per avui. Tornarem demà divendres, quan siguin les dues puntuals. Us deixem amb el Fabricació Pròpia. Que vagi bé, bona tarda.